La tertúlia de les pilotes amb Ricky Romero.
Molt bé, com sempre, benvinguts a la tertúlia de les pilotes, avui 31 de març, últim dia d'aquest mes, i agrair doncs, la presència, com sempre, dels nostres. Avui també fem ple el 15, no ho he dit, i el Fèlix li agrada que ho digui, tertúlia número 63, Fèlix.
De què és festa major?
Tu calla, mira. Joan Marc Miralles, què tal? Bon dia i bona hora.
Molt bé.
Tot bé per aquí, no?
És un dia de primavera d'aquells que us agrada tant als al·lèrgics.
Val, sí, que ho passen fatal, pobra gent.
Aquí també.
Com jo.
Sí, 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 bueno. Doncs aquí també tenim un dia esplèndid i fantàstic. Molt bé, Jaume, tu ja hi eres.
Hola, què tal?
Hola, què tal? Cuca, com anem?
Hola, bé.
Bé.
Com
bé.
Pots veure, he vingut i gràcies per lo de recordar-te de mi.
Home, per favor, de tu i dels altres. I de tota la colla.
Bueno, jo parlo per mi, els altres ja t'ho dirà. No?
He esmentat a tota la colla pessigolla. Vull dir que...
Bueno, Fèlix, benvingut també.
Molt bon dia.
I moltes
molt
gràcies per seguir amb nosaltres. I a l'Enric Sorribes, doncs també. Enric.
Bé, com estem?
Molt bé, doncs res, anem a xerrar una miqueta de futbol. De tota manera, voldria demanar-vos l'opinió abans de qualsevol altra cosa, perquè ja sabeu que amb el tema caso Dani Alves ha estat absolt i ja, doncs, aquest xicot en principi ja pot agafar i fotre el camp on vulgui i pot ja, doncs, se suposa, doncs, començar doncs, una nova vida. I sí que m'agradaria... perquè
vas molt de pressa, Vas molt de pressa.
Bueno, no ho sé. Jo ho dic perquè hi ha molta gent doncs, que no li ha agradat gens doncs, el que ha passat amb Dani Alves. Està en contra de que doncs, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya doncs, l'hagi declarat innocent, sense cap problema en aquest aspecte. Hi ha molta gent que no està d'acord, que està indignada, i hi ha altres persones doncs, que no ho estan tant. I dic, home, ja que tinc aquí els cinc cracs, m'agradaria que em donguessin o quina opinió tenen al voltant d'aquest fallo doncs, de la justícia. Comences tu, Enric?
No, començaré. Aviam, a mi el que més m'ha sobtat és que sigui per unanimitat. És a dir, és una cosa que no sé què ha passat entre la primera instància, per dir-ho així, i el Tribunal Superior, perquè passem de tenir una sentència, que era recurrible i tot, a tenir una segona tongada, que és l'antítesi al 100%, perquè resulta que la víctima, el relat no és creïble. Aleshores, a mi el que m'ha sobtat és, bàsicament, és això. Si jo no, evidentment... Els únics que sabran realment el que va passar són ell i ella, per tant, això ho tenen molt clar. Home, per la sintomatologia i el que van explicar del que va passar immediatament després al Sutton, home, ella sembla que pot tenir visos de realitat, ¿vale? I això és el que amb aquesta base crec que ens hem mogut tots. Ara, a mi el que em sobta molt és que quan això ho passes a una instància superior, els quatre, dels quals tres són dones, el qual també em va deixar ja flipant del tot, per unanimitat el deixin lliure i a més sigui perquè no se li dona no sé com dir-ho, no sé la paraula exacta, és credibilitat o que el relat d'ella no és consistent, no? A mi això és el que més m'ha sobtat, et dic, no és molt difícil posicionar-se en una cosa d'aquestes. Jo el que sempre, que sí que estic totalment en contra de qualsevol violència o qualsevol abús d'aquest estil, segur, aquesta gent, i ara parlo pels la gent famosa, viuen en un entorn una miqueta complicat, és a dir, es creuen que tot el món té s'orégano i tenen unes capacitats i estan envoltats d'un perfil de gent que igual no és el més escaient. I ara, aquí hagués pogut passar de tot, no? I, evidentment, això algun cop ho havíem parlat també, que ella apareix i va parar en un lloc i, bueno, aquí el relat que podem fer tots és un relat diferent, però si ella en el seu moment va dir que no és no i s'ha acabat i aquí no hi ha res més a discutir, no? I a mi, el que més m'ha sobtat és el posicionament aquest de que no se li dona no sé, credibilitat, o no sé quina és la paraula exacta que utilitzen, però és una... Però clar, és que a més és per unanimitat.
Sí, sí.
I això m'ha deixat molt, molt... És el que m'ha sobtat, eh?
Molt bé. Cuca, va.
Mira, t'he dit abans que anaves molt de pressa, sí, perquè clar, encara es pot recórrer.
Es pot recórrer, sí.
I llavors, doncs, clar, fins que no sigui una sentència ferma, doncs sí que ara li han donat llibertat i pot marxar allà on vulgui. Sí. Perdó. Però hi han dues coses, no? Per mi és evident, i en el primer judici va sortir així, que aquesta noia li va fer una fel·lació al senyor Dani Alves. Mm. Per què dic que és evident? Pues perquè li van trobar restes d'ADN del senyor Alves a la boca d'aquella noia. Mm-hmm. Llavors, per mi això és evident que va passar. Una altra cosa, i això és el que no pot ser que no tingui credibilitat, és que no fos consentida.
Ja. Yeah.
Perquè, clar, si t'ho posen a la força a la boca, difícilment l'altre arribarà a l'esbarri.
Ja. Yeah.
Dit això, després hi ha una altra cosa, que jo crec que amb la presumpció d'innocència fins que no es demostri el contrari, però lo difícil és que la víctima no solament és víctima, sinó que ha de demostrar que és víctima i que l'altre és culpable. I aquí és on, per mi, la justícia, a vegades sí i a vegades no, patina. Perquè, clar, aquesta noia potser es va veure en un cercle que no podia dir que no. Però també, com he explicat abans, per mi, la relació hi va estar, el que fos consentida o no, és el que sembla ser que aquesta noia no ha sigut capaç de demostrar que no fos consentida. Que fos, que hi hagués relació, sí ho ha demostrat, però que no fos consentida. I per tant, bueno, allà està l'assistència, si no hi estan d'acord poden recurrir, i alguna prova els seus abogats hauran de portar, perquè amb les que han aportat fins ara no n'hi ha hagut prou.
Molt bé. Jaume.
Jo hi ha tres coses. Primera, el que deia l'Enric m'ha fet pensar molt, perdó per la comparació, però m'ha fet pensar molt en aquella època en què el comitè de competició de la Federació Espanyola de Futbol i el comitè d'apel·lació era el mateix. Mm. Era la mateixa gent. O sigui, la gent que tensionava després t'ho rebaixava. Primer, això. Segona, la més important, no tinc cap element de judici perquè desconec les lleis, les desconec totalment, i em fa molta ràbia que es facin opinions, no parlo per aquí ni molt menys, que es facin opinions basades en el forofisme quan veritablement ningú tret dels especialistes, i a vegades ho dubto, en tenen idea de dret. Val? Mm. No ho sé. Mm. Val? L'altra cosa que vull destacar és un petit matís, Riqui, no l'han declarat innocent, l'han absolt per manca de proves. No és el mateix, eh? És un matís, eh? Vull dir, però és que sembla el mateix i no és el mateix. Mm. O sigui, l'han absolt per manca de proves. I l'altre, aquest senyor s'ha tirat un any a la presó.
Sí, ben bé.
Si ara resulta que s'ha tirat un any a la presó per no haver fotut res, viva la madre que no es parió, a tots plegats.
Sí, de casos d'aquests senyors
no,
sovint.
No, l'estic defensant, eh?
Conegut n'hi ha hagut dos. Un era el senyor Sandro Rossell amb el senyor Joan Besolí. I així van passar dos anys i escaig.
Per això, que vull dir que a veure qui li torna en cas que sigui innocent. Vull dir que,
qui li recupera el temps.
Qui li recupera, no? Val? Jo, és que, per això, que... Molta prudència, que no vull que la senyora vicepresidenta del govern espanyol, la Mariflor Montero aquesta, com es digui, torni a dir que la presumpció d'innocència és una mierda por delante de la libertad de... Bueno, senyora, per mi la presumpció d'innocència és sagrada. És sagrada.
Molt bé. Fèlix.
Jo opino igual que l'Enric. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, per unanimitat, no ha trobat proves suficients per condemnar el Dani Alves. Uh-huh. I per el que no entenc també és que el que van trobar el Tribunal Inferior amb el Tribunal Superior. Però algo han fet bé aquí, els advocats de l'Alves, que no han fet bé els advocats...
Aquí va el que jo he dit. Sí. Que la relació va existir és ben segur.
Segur.
perquè hi havia proves d'ADN, però una altra cosa és que fos consentida o no, que això, això les manques de proves que tu has dit i el que tu acabes de dir i el que ha dit abans amb Enric està dintre d'això que us he dit.
Però no perquè ho hagi dit jo, és que és així.
Perquè és així. Espera un moment, a veure, que ens falta també el Miralles. Joan Marc.
Bé, jo crec que hi ha dos principis fonamentals en el nostre sistema judicial. Un és la presumpció d'innocència.
Sí.
I l'altre, la de demostrar la culpabilitat d'una persona més enllà de qualsevol dubte raonable. I jo crec que aquesta sentència, que és una sentència, em sembla que fa més de 100 pàgines. Normalment el Tribunal Superior de Justícia és un tribunal on hi seuen els juristes més experimentats que té la judicatura. Doncs jo crec que aquí es conjuguen aquestes dues coses. Jo crec que no hi ha cap prova nova entre la primera sentència en primera instància i aquesta del superior. Jo crec que el que canvia és que donem més pes en el dubte raonable del relat, que no vol dir que no tingui credibilitat, sinó que els inspira un dubte raonable al relat de la víctima i no hi ha cap prova definitiva de que no hi hagués consentiment i, doncs, agressió sexual en el que va passar entre el Dani Alves i la víctima. I doncs, quan tens aquest dubte raonable, has de declarar la persona no culpable, perquè el que juga primer és la presumpció d'innocència. Que això ho pot tombar el Suprem? Sí, jo crec que ho pot tombar el Suprem, si altra vegada el Suprem inverteix la... Diguem-ne, ho troba que no hi és aquest dubte... Aquest
raonable, dubte, no?
En el relat de la víctima. Però jo també crec que això mostra, potser, que en la primera sentència, i vist com va anar tot el cas Dani Alves, hi va haver massa influència mediàtica i política en el tribunal, que va forçar una miqueta la mà dels juristes a declarar-lo culpable. Recordem que el Dani Alves se'l declara culpable mediàticament des del primer moment. I hi ha una campanya mediàtica que fa que es manté a la presó durant un any i mig. I aquí, clar, i avui encara quan sents les declaracions de certs polítics i de certs àmbits, clar, és que això era una sentència exemplaritzant. I ara aquesta sentència exemplaritzant està tombada i dius, bueno, ara les dones no denunciaran i no... Bueno, no. És que no tenen per què no denunciar les dones si són víctimes d'un cas d'agressió sexual. Però el que tampoc es pot fer és exemple d'un cas en el qual no hi ha les proves suficients per condemnar la persona.
Em sembla que l'Enric vol afegir.
Jo solament el que vull dir, jo estic totalment d'acord en la presumpció d'innocència, evidentment, la càrrega de la prova, que en aquest cas és evident, no? Perquè si no, tots podríem anar a la garjola i després ja espavilen, no?
Ja, sí.
Per tant, això, per mi això és fonamental. En aquest cas, jo l'únic que vull dir és, el que ens sobta és, i estic d'acord amb el que diu el Joan Marc, de la pressió mediàtica que hi va haver en inici, en origen.
Normal.
Correcte.
És normal.
Però torno al mateix, és a dir, passar, diguem-ne, de... En terme futbolístic, d'un 4-0 a un 0-4 amb la mateixa, informació, ho trobo escandalós pel sistema judicial. I ho he dit abans, no tinc informació per poder dir si sí o si no. El que sí que diré és que en el seu moment ja estic molt en contra de la pressió mediàtica, val? Perquè al final això acaba generant aquesta corrent que et porta un costat o l'altre. El que jo sí que recordo que en aquest cas, quan es parlava amb psicòlegs i la gent especialista i com havia anat i tot, i després parlant amb la gent del local, que era el Sutton, tothom va tenir molt clar que era cert. Jo dic perquè recordo que els missatges que van traslladar van ser la rehòstia, perdó, perquè ella estava destrossada, perquè els de seguretat al moment van reaccionar, perquè la van haver de saber... O sigui, tot aquell rat que se'ns va transmetre era allò de sota gallo rei. I llavors, a més, tal com s'ha dit aquí, la sentència era exemplaritzant perquè era una persona coneguda i tot el rotllo. I després resulta que, hòstia, pues aquest... ara resulta que és tot el contrari, no? La víctima ara acabarà sent ell, i per haver s'ha passat un any a la presó, que això també... que també es deia que la fiança era molt baixa perquè ell, sent un tio amb molta pasta, pues, va poder sortir amb un milió, quan un altre, pues, que s'havia de fer proporcional... Tot... Clar, al final, per això et dic, a mi em preocupa molt el rerefons de la justícia en aquest cas. Perquè sí. Si realment el primer tribunal es va deixar influenciar pel rerefons social, és molt perillós. Molt perillós.
Això no ho sabem.
Jo he dit, estem parlant de que amb les mateixes proves a una persona se l'acaba de deixar.
Però òbvies dir el que he dit abans, és a dir, aquesta noia va fer una fel·lació al senyor Dani Alves.
Sí, és
correcte. Li van trobar ADN a la boca.
Sí.
Per tant, la relació va existir.
Sí, però jo no dic que no, eh? Sí, que no.
Falta saber si va ser consentida o no.
Exacte. Ara. Falta saber això. Si ella, per treure-li diners, es va muntar una pel·lícula i va dir això, o aquest... Bueno, llavors... Però sí, està clar que la relació va existir.
Sí.
Això està claríssim.
Però aquí tenim un problema, és que és la paraula d'un contra...
No, per això jo estic dient que jo estic d'acord amb això, és a dir, que va passar segur, el que no sabem és com va passar. I he dit abans, els únics que ho saben són ells dos, i aquí... Però que a mi el que em sobta que amb les mateixes proves passem... Ara imagina't que hagués estat en pena de mort, per posar a l'extrem. És que el ressuscitem...
Per sort vivim en un país civilitzat que no hi ha pena de mort.
Sí, però,
som Estats Units d'Amèrica.
Però t'he posat l'exemple.
Però escolta'm una cosa, però algú descarta que aquest cas no arribi al Suprem?
Ah, no, anirà al Suprem.
I si el Suprem ha de declarar una altra cosa diferent als altres tribunals, què han de fer?
No, això et dic.
Vull dir...
Bueno, depèn de... O sigui... Si no hi ha més proves de què la relació va existir, és evident. El que no és tan evident és que no fos consentida.
Però el que diu
perquè aquella noia va entrar amb uns lavabos, em sembla que eren.
Sí, privats.
Amb uns lavabos privats i ja sabia que els lavabos a privats entrar amb un home no s'hi va a jugar cromos ni a les xapes.
Bueno, és molt rara, és molt rara. Però escolta, era per relaxar la conversa. Però el que diu l'Enric... Estem parlant de mateixes proves.
Sí,
parlant de les mateixes declaracions. No s'ha fet res de nou entre un tribunal i l'altre.
No.
La sentència és gairebé totalment diferent.
Sí.
Si amb el mateix anem al Suprem i ens diuen una tercera sentència, què hem de fer?
Suposo que el treball de l'abogat, i jo no sóc jurista, és aportar noves proves perquè inculpin.
Home, evidentment.
Si no,
ara, clar, jo ara potser em poso la pell de quin no m'hauria de posar. Jo em trobo amb el cas de la noia i me'n vaig al Suprem.
Jo sí, segur.
Home, seguríssim, vull dir, anirà.
Això segur que anirà.
Seguríssim.
Sobretot,
diu el Suprem.
No, i a més hi ha un risc aquí, que Dani Alves se'n vagi del país,
sí,
se'n vagi a Brasil, i allà no extradició. Vull dir, també per situar a l'escenari, ja que serà el cum laude, és que, clar, evidentment, aquest senyor ara té llibertat de moviment.
Sí, perquè se li ha donat el passaport, se'n pot anar a Brasil.
Però
i crec que en Brasil...
No hi ha
extradició, no?
No, però hi ha molt a perdre per part del senyor Alves.
Home, sí, clar.
Sí, jo ho dubto, perquè l'Alves en tot moment ha col·laborat i va tornar, que no calia que tornés, s'hagués pogut quedar al Brasil, va tornar.
Sí.
Jo no crec que en aquest cas... I no li faria cap bé, de...
No, jo estic d'acord, però... Sí, però pensem aquella dita que és gato escaldado de l'agua fria, ulle. Si tu estàs... Ara posem-nos en el cas del senyor Alves, que hagués estat consentit, amb el qual ell, entre cometes, és innocent, i t'has esperat un any a la garjola, tu te la jugues? Hosti, jo no sé què faria, eh?
No, clar. El que sí...
Jo crec que el Suprem, per tombar la sentència del superior... El Suprem, si no hi ha noves proves que s'aportin, ho tindrà molt complicat.
No cal anar-hi. No cal anar-hi si no hi ha noves proves.
El que sí que a mi m'ha dit gent que de bon entén i gent de l'aprovació m'ha dit que es veu que l'advocada del Dani Alves és una crac.
L'advocada
del Dani Alves m'ha dit que és una crac.
Igual que la del Rubiales.
Sí.
També és molt bona.
Sí.
Doncs ja ho veurem, ja ho seguirem i a veure com acaba aquesta història.
Val. Passem al futbol femení, ja?
No, ho deixo córrer.
Vaja!
Ho deixo córrer.
Què ha fet
quines coses, Miralles?
A l'Espanyol.
Sí.
La feu a perdre, 4-1.
És curiós, eh?
No, a veure...
És curiós quan tens un equip espanyol que s'ha classificat per
semifinals
de Champions.
Ostres, sí, un equip espanyol.
Per sisena vegada consecutiva.
Sí, sí, sí.
Què voleu, parlar del...
No. Jo, no, jo només dono idees.
No, no, però mira, ja que, dia, ja que dius això, sí que... Sí. Què t'agrada tocar els collons? Eh?
Una mica.
Sí, sí, sí.
Per això
sí.
Vaig a casa.
Ja.
Bé, te'ls toquin.
Sí!
Que te'ls toquin.
Oi! Bueno, Fèlix, com pot ser que guanyeu a l'Arsenal, guanyeu al Real Madrid i després la cagueu amb l'Arsenal? I quedeu eliminats.
El Real Madrid va guanyar el Real Madrid?
No, el Barça va guanyar el femení.
No.
Sí. Jo vaig veure el partit... Els vau trobar jugant a cartes.
A veure, què passa? Perquè,
no, li falta encara... Va haver una jugadora de l'Arsenal que ho va dir, que elles tenen 3 o 4 jugadores, o 5 o 6, molt determinats, i el Madrid encara no el té. El Madrid té 2 o 3 que ja està. I el primer partit també va ser molt enganyós, el 2-0. I vamos, jo crec que l'Arsenal a la segona part va ser superior. I molt superior.
És molt superior.
I ara hi ha dos equips, que són el Barça i el Lyon, que són els millors d'Europa. Mm-hmm. D'Europa i del món, vull dir.
El Lyon fa molts anys, que és dels millors de lo millor.
Perquè vaig veure el partit del Lyon, perdia 0-1.
I va guanyar 4-1.
Jo que sóc
un home de moltes oracions, de moltes oracions, de resar molt i tot això, estic resant que si al final Ancelotti se'n va a la selecció brasileña, que li dono l'oportunitat al primer equip masculí de posar-hi el Toril.
No,
sí,
mai.
Sí, per favor, mai. Perquè no. I no sé... Mira en Pochettino, on va començar el Pochettino?
A l'Espanyol.
I quin entrenador és Pochettino? Sí, ja està, doncs mira el Toril.
Gran entrenador.
No colat, oi?
No és el mateix. No, ja.
Ho temia.
No crec que coli.
Va el Xavi Alonso, home.
Sí, ja, bueno, i tant.
Bueno, ja parlarem.
Sí que és merengue, sí que és merengue.
Sí.
I sí que li donarà molts calés.
Merengue o, si no, ni ha ressuscitat, és molt xurriordint.
Sí,
aquest senyor.
No gaire.
Sí, que és xurriordint.
Li van pesar més els calés del Madrid que
el xurriordint. Com el seu pare, quan va fitxar per l'Alça.
Sí, però és que el seu pare no presumeix de culer.
Ah, bueno.
Ah, no.
No ho sé, jo tant no arribo.
No.
Al tant no arribo. Fa temps que no en sé res del Perico Alonso, jo.
Que és del Madrid.
Home, hi va haver uns quants que van fitxar la ressuscitat al Barça.
Home, va ser aquella tanda que tothom diu que no, però aquella tanda que el Clemente va decidir els fitxatges perquè era el que venia, al final el Nier va fitxar el Cruyff. Mm-hmm. Que per això va venir tot el que va venir del País Basc.
Que
Déu-n'hi-do el que va venir. I gràcies a Déu que va venir.
Hi havia el Chiqui, el Vaquero.
Hi havia...
El López Recarte.
López Recorte, també conegut. López Recorte, li deien també. En Zubi.
Això és qüestió dels entrenadors. També va haver una tongada de molts holandesos.
Sí.
Alguns però no, altres que no.
No van sortir igual.
Va com va. Bueno, aviam, el Barça va guanyar el Girona
i
a més ho va fer bé.
Gran segona part.
I, bueno, líder de moment de la Lliga i cada vegada...
Però no líder de moment. Portem més de 10 jornades en líder.
Home, però quan dic líder de moment...
I vam tindre el mes de novembre una baixada que va passar el Madrid davant i amb això els periquitos i els merengues es poseu davant.
11 partits consecutius sense perdre i 9 victòries consecutives.
De moment
som líders.
De moment sou líders.
Cuca, no et queixis.
Però encara no s'ha acabat la Lliga, ho deies tu la setmana passada.
I aquesta, ja he dit que fins que no juguem contra el Madrid
sí. I
el guanyem, no es pot parlar de campió de Lliga.
Vols dir?
Tant de bo el 23 de juny encara diguis que la Lliga és llarga. Tant de bo.
No s'haurà acabat ja.
No, per això...
No puc dir, allò serà la siguiente.
A veure, jo...
Va agradar el partit, Jaume?
A mi sí, des d'un bon començament, sobretot la segona part. Bueno, la segona part ja va ser un festival. I, bueno, pues ara ja tenim 16-17 jugadors que poden donar el callo en qualsevol moment. Tret del pobre Ansu Fati, però ja és un tema a part, això.
Però el que és
meravellós és... I jo vull recalcar
molt...
Com juga l'equip? Jo trobo que molt bé. I ara em dirà, on vas a parar si encara no s'ha acabat aquesta? Jo les esperances les tinc amb la temporada que ve. Uh-huh. amb en Flick, amb un equip que el coneixerà perfectament i amb tot el que pugui venir o el que ens puguem treure de sobre. Uf, la temporada sí, que ve pot ser un festival.
Si ha sigut capaç però... de fer del Barça no coneixent pràcticament res, ha fet el que ha fet, ara primer, imagina't ja coneixent-ho. No?
Riqui, jo el primer, què vaig dir jo dels següents noms la temporada passada? Frenkie de Jong, Eric García, vale? El meu estimadíssim Ferran Torres,
sí,
i algun més te'n podria dir, i l'Iñigo Martínez mateix. Mm-hmm. I què ha fet aquest bon home? Cony, si m'ha agafat a un jubilat fumador de Marbella i resulta que des d'aquest any no perdem ni un partit...
Yeah. Vull sí, dir, no, sí, sí.
El que té un nom d'estornut, el Chesney.
Ah, el Chesney. Sí, sí. Però de tota manera també diré una cosa.
És l'equip de Flick.
És l'equip de Flick, però no, ja que deies això del Chesney, jo em sap molt greu el que li ha fet a l'Iñaki Peña. O sigui, crec que tampoc s'ho mereixia l'Iñaki
Peña. Bueno, però ell sabrà.
No, no, clar, evidentment, ell sabrà. Ell perquè sabrà. Li ha sortit la jugada bé.
Bueno,
perquè...
Vale. I?
No, no.
Ah,
però
pues, dius, ja hòstia,
però tampoc entens, no... que de cop i volta pues, deixis de...
Perquè potser
ha passat alguna cosa que no sabem.
No, bueno, no, clar, no. Clar. Bueno, sí que podria ser aquesta opció, sí que podria ser aquesta opció, però l'altra és que prefereix guanyar-se jugar-se les garrofes amb gent experimentada que no passa amb els xavals, per molt que l'hagin...
Això, que ho hagin tret. Això ho contradiu l'alineació del Barça.
Bueno, és que no n'hi ha un altre.
Eh?
No hi ha un altre gairebé.
Bueno, no n'hi ha una home, altra, però gent experimentada, no experimentada, sí, n'ha posat molta, eh?
Sí, ja ho sé.
Molta,
sí,
eh?
Sí,
molta.
Sí, ja però estem, no estem parlant... Sí,
els nens,
però
els nens.
Estem parlant a semifinals de Copa, quarts de final de la Champions, i a nou jornades acaba la Lliga. No és el mateix que el mes de novembre. Mm. No és el mateix?
Alguna cosa ha passat entre el senyor Flick i el senyor
Iñaki
Peña, perquè de cop, quan era... Perquè primer era menys mal que han fitxat aquest, però després el xaval es va aplicar, ho feia bastant bé, no ho feia de crack, però ho feia bastant
feia
bé.
Feia molt bé.
I ens va acabar de convèncer a tots,
va,
no?
I
quan ja ens tenien convençuts, de cop, d'un partit a l'altre, perquè he arribat tard amb un entrenament o amb no sé què...
No, la xarra, va ser la xarra o l'entrenament, no sé.
No, no, sí, va arribar tard amb un entrenament.
Perquè... No, va arribar tard a una roda i a una sessió d'aquelles xerrades anteriors. Sí, sí,
però és igual, perquè ha arribat tard ja no juga. I no, sí, no juga un però, partit.
Però és que us va la marxa.
No juga cap partit.
Ja, ja, és que cap.
És que us va, però és que us va la marxa, eh? Us va la marxa. Bueno, jo simplement trobo que van anar a buscar amb un senyor... El Joan Marc us pot dir, com li dic jo, el polonès a la porteria. Li dic el Fumeta.
El Fumeta.
Vale?
Vale.
Sí, perquè, a més, el pobre Joan Marc, amb tot el carinyo, me'l vol vendre com el nou Ricardo Zamora. Jo per aquí no passo.
No, home.
Vale? Vale.
Home, no fotem, Joan Marc.
Aleshores... Ara he exagerat una mica. Tot i això, doncs, jo, mal comparant, torno a allò d'abans. No tinc prou elements de judici. No tinc prou elements de judici. A mi el que em dóna a pensar és que ha preferit jugar-se les garrofes amb De Jong abans que amb en Casador, que si l'Iñaki Peña va estar fabulós al Casador ni te cuento, val? Ja vas amb Xorni que amb l'Iñaki Peña, o no sé, ja no sé quants noms he dit.
Yeah.
Vale? Vull
vale.
dir, això
o
ja
sigui,
està.
L'experiència abans que la joventut, no?
Bueno, és el que ha decidit ell.
Bueno, també això ho fa el Carleto.
Sí, sí.
El
Carlo Ancelotti abans t'agafarà el Modric que no pas amb un nano que comença.
Ja.
És molt propi.
Bueno, però potser també és fàcil per escollir... Perdó, potser també és fàcil per escollir en Flick que no l'Ancelotti.
Ah, no, segur.
Ah.
Això sí, això sí. Joan Marc, tu que estàs molt a prop del Camp Nou...
Sí.
Tu has vist alguna cosa, a veure què ha passat entre el...
Jo no crec que hagi passat res entre Flick i Iñaki Peña. El que passa que Chesney és un porter de talla mundial. És un porter que ha sigut titular a l'Arsenal. Perdó.
Em fa riure, Joan Marc. No diguis que el Chesney és un porter de talla mundial, home, no fotem.
Home, va jugar a la Juventus.
Home, però de talla mundial? Aleshores...
Titular a l'Arsenal. Titular a la Roma. Titular a la Juventus, 84 vegades internacional en Polònia. A l'última Eurocopa...
Què ha guanyat,
titular...
Joan Marc, què ha guanyat en Polònia? Què ha guanyat en Polònia?
Polònia, però Polònia perquè té l'equip que té, no és culpa del Chesney que Polònia sigui una potència mundial en futbol, però l'última Eurocopa, Polònia... A veure, el porter titular va ser el Chesney i va fer un paper força digne amb el poder que té. A veure, però vaja, és un porter que ha demostrat de sobres que és un porter top. No,
vale,
no,
vale,
a veure,
vale.
A mi, amb tots els perdons, però Iñaki Peña encara no ha sigut internacional amb Espanya. És un porter que té una experiència molt limitada i que tampoc ha demostrat les vegades que ha jugat amb el Barça, ho ha fet mitjanament bé, però no ha demostrat el nivell que té Szczęsny. Jo crec que l'entrenador que us veu en els entrenaments, pues, en el moment que Szczęsny va agafar la forma, perquè evidentment va vindre que no estava en forma. Perquè,
i va fotre cada cantada de nassos, eh?
Va fer cantades perquè no estava en forma, però ara que està en forma jo ja no li he vist cap més cantada. Uh-huh. En canvi, li he vist moltes salvades. Uh-huh. És a dir, no és un porter... A veure, que és un porter que no estava acostumat a jugar com jugava el Barça, que més aviat estava acostumat a jugar com juguen a Itàlia. Uh-huh. És a dir, més ben agafat per la defensa i que no tingui de sortir fora de l'àrea. Però vaja, jo crec que pot... I no cal riure. Jo crec que Szczęsny és un porter que des... A veure, va començar sent titular a l'Arsenal el 2011-2012, és a dir, que porta més de 10 anys en l'elit. Gairebé 15 anys en l'elit. És un tio que sap el que es fa, és un professional del tema. Clar, quan tens un porter així... Mira, avui ha sortit la notícia que Ter Stegen ha fet part de l'entrenament ja amb el primer equip.
Ah, molt bé.
Que d'aquí un mes... Ter Stegen ja estarà per jugar partits, però ja veurem qui jugarà. Jo crec que continuarà jugant Szczęsny, eh?
Sí? No creus que entri una altra vegada ja Ter Stegen?
Jo crec que aquesta temporada només entrarà si els partits de Lliga, si la Lliga està decidida.
Bueno, aviam, volíeu dir alguna cosa?
No, bueno, jo soy de l'opinió que... Jo estic convençut que alguna cosa va passar segur.
Sí, jo també.
I aquí tampoc m'estanyaria i ara ja obriré un altre meló. Home, jo crec que ahir també Lewandowski també ha mogut fitxa.
Sí, eh?
N'estic convençudíssim. Possible.
Però el que ha dit abans, que té Polònia, quants títols ha guanyat...
Cap.
Sí, però Lewandowski també és titular
sí, clar,
de Polònia home, i del sí, Barça clar. I màxim golejador de la Lliga.
Sí, sí.
Per davant del gran Mbappé.
Sí, però pocs golets, eh?
Tres.
Ma, això no va enlloc, home. Ah?
Jo estic flipant.
No va enlloc.
Està a dos de la bota d'or. El Mohamed Salah.
Jo estic flipant de dues coses, amb permís. Estic flipant, primer de tot, que ara resulta que Polònia ha guanyat 5 mundials. Estic flipant. I segona, que em digueu dues persones d'aquesta tertúlia que l'Iñaki Peña ho ha fet mitjanament bé. Què vol dir mitjanament bé? Però quin partit va fer en el Bernabéu de Lliga aquest noi a la Supercopa? No, heu dit mitjanament bé. Tu no, Joan Marc,
a veure,
dit, mitjanament
però,
bé.
Però ja que reconeix que ens va convèncer a molts. Una altra cosa, jo estic convençut que ha passat alguna cosa no dita, no arribada als medis, però una altra cosa diferent és que l'entrenador, que tots nosaltres diem que ho fa molt bé, que el Barça està on està, no solament gràcies als jugadors, sinó gràcies als entrenadors, i això ho diem tots, i aquesta és una decisió que l'ha pres ell, no l'han pres nosaltres.
Home, no, evidentment.
A mi que es debateixi de que s'ha tret a l'Iñaki Peña d'una forma poc elegant.
Poquíssim.
Poc elegant. Del titular, on hi ha que signar, que signo, a sota.
Vale. Vale.
Ara, a l'altre tampoc ho està fent malament, eh?
No.
Bé,
no.
Digues. Però era l'Iñaki Peña, era titularíssim.
Sí.
Sí.
I per una xerrada, no sé què, que no va anar a
rebatar.
Sí,
però això és el mateix cas del Lunin. Eh?
Bueno, quan el Lunin i el Courtois encara hi ha diferències.
Bueno, per mi. I que el Lunin fot molt bé, les coses també com siguin.
Oh, i sobretot les declaracions després de partit les fa sinceres, netes i claríssimes. Se l'entén molt bé quan parla del Lunin.
Bueno, anem a la publi i seguim aquí a la tertúlia de les pilotes.
Estàs escoltant una tertúlia de pilotes amb Ricky Romero.
Descobreix les noves tarifes de mòbil i prepara't per viatjar on sempre has somiat. Passa't a una de les noves tarifes i entra en el sorteig de 3 vals de 3.000 euros per viatjar on vulguis. Nova York, Kènia, Londres... Tu decideixes. Entra a andorratelecom.de i descobreix-les. Noves tarifes, noves aventures. Andorra Telecom.
La tertúlia de les pilotes amb Ricky Romero.
Bueno, doncs continuem aquí, la tertúlia de les pilotes. Anem a parlar una miqueta dels pericos, Enric.
Bé,
escolta, que... Bueno,
un puntet important, home. Puntet. Jo crec que...
I a l'Atlètic de Madrid, que segueix sense jugar res.
Bueno, l'Atlètic de Madrid... És... Sí.
Vaya, sí. O sigui, vaya jo, petardos.
Jo ho deia l'altre dia al futbol i em reafermo. Per mi és l'equip que té la millor plantilla de la Lliga Espanyola amb diferència. Perquè té un equip compensat, té 22 tios que poden ser titulars i no tindries cap mena de problema, i no juguen absolutament a res.
És un desastre.
I vaig anar a aquell partit i penso, ostres, l'empat el trobo just, perquè al final sí. Xuta a porta, no xuta a porta ni el Tato.
Sí.
Però veient els dos equips, si algú mereixia més era l'Espanyol, el qual és acollonant, no?, per com va anar el partit, perquè és, el vaig trobar tan... No sé com dir-ho. És a dir, i a més ho vaig dir, al futbol, sí, aquest Atlètic de Madrid jo crec que no pot guanyar ningú. Tal com està ara,
sí,
eh?
Sí, sí,
igual
sí.
Que la primera volta l'Atlètic de Madrid donava un joc i feia coses, sí. Ara, és que ara, no, ho sento molt, no li veig res. O sigui, Griezmann és l'únic tio que encara feia alguna cosa, però és que no vaig veure res.
La primera part, una mica...
Sí, sí, millor. El que dic...
La segona part.
No, la segona part és infam. Però és que sí, però la primera part, és a dir, l'Atlètic de Madrid, o sigui, els 10 primers minuts de l'Espanyol sembla que hi va més, l'Atlètic de Madrid comença a apretar i ara sí que et recula, perquè evidentment té jugadors molt bons. Per mi, el gol que donen és una falta escandalosa, però bueno, com som l'Espanyol i no pintem un pito, pues és igual, al final el vayan pasando por caja. I després, de segona part, els 10 primers minuts, l'Espanyol, jo crec que és un canvi de l'entrenador que s'equivoca absolutament i perd els papers. Però és que l'Atlètic de Madrid, com juga sempre a l'Amarrategui, pues no va fotre res. I a partir que l'Espanyol, a l'entrada de l'Espanyol, torna a fer canvi de sistema, els últims 35 minuts, a l'Atlètic de Madrid, és que no està al camp.
No.
I ho vaig trobar, però no sé, em va sobtar molt, perquè quan es van fotre 0 vaig pensar, ja està, i hem palmat, perquè l'Atlètic de Madrid, un equip, ostres, i
res de res.
Res de res.
Vas veure el partit, tu.
Sí. I puc dir alguna cosa? Mira,
sí, digues.
L'entrenador de l'Atlètic de Madrid,
el senyor
Simeone, ja sabem com juga, porta no sé quants anys a l'Atlètic de Madrid i juga a res, a l'antifútbol. Aquest potser a Itàlia faria alguna cosa, però a la Lliga Espanyola dubto molt que mai arribi a fer res. Ja està fora de la Lliga. Ja està fora d'Europa.
No, Champions.
Li queda el partit del dimecres amb el Barça.
Exacte.
Si no el guanya, està fora de tot arreu. Només li queda la Copa Castilla.
Que no existeix.
No.
Però bueno.
No existeix la Copa Castilla?
No.
Castilla la Nueva o Castilla la Vieja?
Castilla. A gent juga amb més. Castilla.
És comunitat autònoma. Solament Madrid.
Sí, sí, sí. I llavors, clar, sí, comparteixo amb tu que té, més que un gran equip, té molts bons jugadors.
Molts,
i tant.
Molt bons jugadors, sí. No en té un, en té diversos.
No, és que pots fotre 22 tios.
Sí, però, però sincerament, els de l'Atlético els hi deu agradar molt, perquè fa no sé quants anys que el tenen allà.
Són massoques, els de l'Atlético.
Sí, però no juguen a res.
Bueno, qui té al mig del camp? Bo així per...
Home, Griezmann és un tio que toca la pilota molt bé. Gallagher, jo crec que ho fa molt bé. Home, a mi l'Atlètic de Madrid, com a equips, hòstia...
De Paul.
Home, de Paul, clar.
De Paul és el mitjet 3.
Tens Correa,
Jiménez... Trotons, són tots aquests. Aquests Marcos Madrid, trotons.
Marcos,
digue'm un Franquin de Jong o un Modric que és allà a l'Atlètic de Madrid.
No, però és que és un altre tipus de futbol. O sigui, jo el que t'estic dient és a dir, tu agafes el Madrid, i ho he dit des de l'inici de la temporada, la defensa de Madrid és de fireta, perquè està totalment descompensat el Madrid. El Madrid és un equip que està descompensat i se li ha anat Kroos, i amb tot el carinyo, de pel que del mig del camp. Madrid. Barça és un equip que és molt jove, i ho hem parlat moltes vegades. I aleshores, segons la peça se li cau, igual al Barça se li cau ja mal i pot tenir un problema de nassos, o se li cau igual i té un problema de nassos. L'Atlètic de Madrid pot treure 22 tios i són aleatoris. És a dir, l'altre dia va entrar Sorlos, però és que pots fotre Julián Álvarez.
Sí, home.
Ostres, ojito.
No, eh? No comparteixo, perquè ha fallat en molts partits. Aleshores, hi ha algo.
No, perdó. L'Atlètic de Madrid, la primera part de la temporada, sí, fins a, és el campió d'hivern, eh? Va perdre, no sé, 10 punts de tota la primera, i ara ja en porta més d'això. Sí, però per tant, és un equip que ha perdut consistència en aquesta segona part de la temporada, el que no sé és per què, però un equip que fotia por. Jo recordo a l'Atlètic de Madrid, a la primera volta, que l'Espanyol, als 15 primers minuts, va ser un pim-pam, que sort que el Joan Garcia ho va parar
tot.
Sí. I després vam quedar 0-0, i aquell dia vam anar a l'Almudena a resar, perquè allò era per flipar. Mm-hmm. L'altre dia, absolutament nul, però és que no vam fotre... És que no... L'únic xut a porta és el que fa Azpilicueta, que és un xurro. A més, la fot amb l'interior del peu, el qual ja és acollonant. Però l'únic xut a porta, eh? Atlètic de Madrid, eh? Ja. Julián Álvarez, Griezmann, Sorloz...
Però és el tipus de futbol que juguen. Juguen a l'antifutbol. Mm. Juguen sempre tancats a darrere, sí. I a veure si tenim sort que hi ha un contraatac, sí, però... arribo i marco.
Sí, però que tenia...
Així van guanyar el Barça.
Sí, però és que el partit d'anada, el Civitas, el Metropolitano, l'Atlètic de Madrid, a l'Espanyol, el va collar. L'altre dia, a la segona part, un cop entra Esposito a l'Espanyol, tota la pilota té l'Espanyol, i qui genera oportunitats és l'Espanyol. Ell no, i torno a dir, i l'àrbit, i el del VAR, casualment, Trujillo, de Canàries, casualment,
casual.
Ja. A mi que em diguin si la jugada de Jofre no és penal, també que algú m'ho expliqui, perquè clar, jo al final ja no entenc quan una espenta és penal i quan no és penal, perquè per molt menys a mi em van picar un penal a Mallorca, tu.
Parlant d'això, no entenc el penal que va pitar falta fora l'àrea, després el VAR que és dintre l'àrea, i després, com no sé el que pitar, la pito en contra.
Sí. Jaume, volies dir alguna cosa, no?
De campió d'hivern, ha estat nou del Barça, a la primera volta va perdre 13 punts de 57, 13 de 57, amb 10 jornades de la segona, se n'ha deixat 17 de 30.
Déu-n'hi-do. És una caiguda brutal.
Brutal.
Cuidadín. Ara...
S'hauria de veure, no? Perquè què ha passat?
És aquella manera de fer que et surten, et venen aquí, et surten i en 5 minuts es col·loquen 0-2. Dius, hòstia. Vale? Però... Per el que s'ha comentat moltes vegades, perquè sí, porta 14 anys, porta 15 anys, però és una marrategui, sí. Del copón. Sí. Del copón. Aleshores, clar, vull dir, jo estaria molt preocupat en el sentit de que estàs guanyant 2-0 un partit i te'n deixes fer 4 en 20 minuts. Mm. O partit de Lliga.
Sí, sí.
I el partit de Copa estàs guanyant a cap partit d'anada, que en contrari, 6 minuts de partit guanyes 0-2 i al final empates perquè tens a Sorlot.
No, perquè tens a Sorloc, no, perquè ells juguen a darrere a defensar.
No està prohibit per la llei.
No
està prohibit per la llei. Home, clar.
No, però espera't. Jo el que vull dir que això li farà a equips que juguen semblant al Barcelona, al Madrid i a d'altres.
Mira.
Que juguen a l'atac, a dominar, no sé què. Amb equips que juguen com ells i a l'Espanyol, que juguen a darrere, a defensar i a veure si tenim la sort amb un contraatac, marcar caca a la vaca.
Bueno, vols dir alguna cosa? Vols afegir alguna cosa, tu, Joan Marc?
Sí, Simeone és l'entrenador millor pagat de la Lliga.
Ah, sí.
I un dels millors pagats del món.
Sí, senyor.
Això
és un altre, sí.
Quan mires el balanç de títols en els 14 anys que porta l'Atlético de Madrid...
És bastant pobre.
Vols dir que es mereix els diners, i més amb els diners que s'ha gastat l'Atlético de Madrid en fitxatges.
Mm-hmm.
Recordem 120 milions per Joao Félix, 100 milions per Julián Álvarez, bueno, no sé quants per Sorloth, en Griezmann encara hem fet negoci perquè el Barça va ser un primo,
Lenormand també, que els hi va costar...
Lenormand també ha pagat el seu i tot.
Sí. Bueno,
a veure, que tenen una gran plantilla, també pagada a cop de talonari, feta a mida pel Simeone, mm-hmm. perquè jo entenc es fitxa amb l'aval de Simeone, no es fitxa per fitxar, com quan un entrenador porta 14 anys, s'entén que té el control total dintre de la direcció esportiva del club. Doncs aquesta plantilla està feta a mida. Clar, quan veus el resultat que li treu, et comences a demanar per què és l'entrenador millor pagat de la Lliga, perquè realment no s'acaba d'entendre vistos els resultats. A part això, jo crec que hi ha diverses coses que expliquen la baixada de rendiment de l'Atlético de Madrid entre la primera volta i la segona. I crec que la principal es diu Griezmann.
Griezmann.
Jo crec que Griezmann a la primera volta va fer una primera volta molt, molt, molt bona, participava del joc d'atac i el dinamitzava, ara mateix és una sombra del jugador que era, però és que clar, quan tens 34 anys com té Griezmann i ho jugues gairebé tot, és molt molt complicat mantenir el nivell competitiu. Jo crec que Griezmann ara mateix, i hi havia rumors que ho deien, faria millor de marxar cap a una lliga menor
MLS.
D'altres jugadors que no pas continuava. Jo no crec que tingui el nivell per aguantar la competitivitat o la competitivitat que necessita la lliga durant tota la temporada.
Ben vist.
A mi em fa por aquestes últimes declaracions del Joan Marc perquè em vaig al hat-trick de Griezmann el dimecres que ve.
Però és que pot ser, és que amb un partit puntual...
I en lugar de que ets tu, criatura...
No, però jo crec que amb un partit puntual Griezmann et pot fer un hat-trick i et pot fer un desastre.
Sí, clar que sí.
Però aguantar tota la temporada i en un partit contra l'Espanyol es va veure, és que va ser una sombra sobre el camp Griezmann.
Sí, no va fotre
res. De tant en quant, així és un passe, el primer toc, allò que fa ell, que s'obres, es marca, però és que s'ho va veure sense ganes,
que no participava... Respecte a partits que hem vist de l'Atlético de Madrid aquesta mateixa temporada, l'altre dia hi havia bastantes sombres a l'Atlético de Madrid, però bastantes, eh?
Sí, 50 sombres
però forces.
És que per mi Griezmann va ser el millor de l'Atlético de Madrid igualment.
Imagina't, per mi.
Per cert, demà passat, que és quan es juga el partit Atlético de Madrid-Barça, hi ha 9:15, eh?
Sí.
9:15.
No, 9:15, 10:00.
Bona hora, eh?
Sí, genial.
Hosti, tu.
Sí.
L'àrbitre és Munuera Montero.
Vaya. Toma! Toma!
Fet per eliminar el Barça.
Eh?
Aquest no és els teus?
Munuera Montero.
És el vostre, aquest.
Sí, sobretot.
Sí.
És guapo, Munuera Montero.
Tenim algun record de Munuera Montero?
A veure, el Munuera Montero, a part de ser del Real Madrid, porta els calçotets
blancs
que el demostren.
Vale.
Està, home.
És com sou. De veritat, sou la pera. Bueno, doncs això, demà hi ha el Real Madrid-Real Societat. No?
Qui el xufla, aquest?
No el tinc, el Munuera Montero, perquè...
González Fuertes? Ai, perdó, se m'ha caigut.
Potser l'amic del Joan Marc, no? Del Cerro Grande.
Jo voldria saber on estaven el Joan Marc i...
I del Cerro Grande.
I l'Enric.
Jo estava al camp.
Fent pancartes.
Jo estava al camp.
En el bar,
em
sembla que estarà Martínez Munuera,
O sigui,
Munuera
Montero, Martínez Munuera?
Ah, caram.
Sí, són cosins, no és conya.
Sí, sí.
Són cosins?
No són cosins, perquè un és andalús i l'altre és valencià.
Pues ho diuen, bueno, i que tindrà que veure, ho diuen tots.
Bueno,
que són cosins, home.
No, però recordem que Munuera Montero, a part de ser el famós del fuck-off del
Bellingham.
Del Bellingham, és veritat, vale.
Va ser també l'àrbitre del Real Madrid-Celta de Copa d'aquesta temporada.
Oh, que gran!
On van fer un atracament espectacular en el Celta.
Que gran!
En aquell penal que no va voler assenyalar, amb jugada posterior, amb gol de Kylian Mbappé, no va voler anul·lar.
Vale.
Jean-Marc, ara reconeixeràs que aquest any han batut el rècord. Han batut el rècord que primer es pica en falta, després el VAR diu que està dit a l'àrea, i llavors per no picar pedal ens pica la falta en contra.
Sí. Bé, això és encara incomprensible. He escoltat l'àudio del VAR i encara és més incomprensible.
Sí.
Bueno. Jo encara no he vist la falta que fa Fermín.
No, jo tampoc. Li fan falta amb ell, sí, però... que ell va fer, no?
El més incomprensible de tot és el penalti inexistent que li piten al Madrid a favor en l'Arda Güler, la falta inexistent, però claríssimament inexistent, que li piquen a favor, fa gol a l'Mbappé, i el penalti no assenyalat amb vermella que es mereixia Bellingham, a favor del
Leganés.
Del Leganés.
Leganés.
Los monstruos del Leganés.
Això, Joan Mar, ho veus amb un forofo, però forofo total. I la gent que va anar al Bernabéu ja no va deixar sortir els del Leganés. Ja, això ja és, vamos. Això és forofisme. La falta és falta. I el penalti, si el pite, pues l'ha pitat. No. És un penaltito, vale? L'ha pitat. I la falta... A mi el senyor Relaño no ha jugat mai a futbol, és un periodista i... El senyor Relaño el que ha de mirar, el Leganés el que s'ha de mirar és que hi ha falta.
Això sí
que no,
Gerce, que
s'obre i la fota, ja està.
Això sí que és un escàndol.
El senyor Relaño, que no direm que és un antimadridista, no, hombre, director emèrit del diari AS.
I tant, home.
La fulla dominicana.
Un respecte per Alfredo Relaño,
Alfredo Relaño, ahir en el seu editorial va escriure que ho de el Real Madrid-Leganés va ser un atracament al Leganés amb tota regla.
Ah, sí?
El més escandalós del partit, que estic totalment d'acord també, el més escandalós...
Pobres papineros.
El més escandalós del partit és la defensa, la barrera obrint-se en el llançament de falta de... Això sí que no té cap mena d'explicació.
Perdoneu, el número 22, que és el que s'obre de la barrera, que hi ha un vídeo que ho explica, també en el gol de Bellingham, també s'està quiet tota la jugada. Ja és, algú deia, el sospitós comportament del dorsal 22. No? Aquest, si podeu, mireu-ho, perquè a la jugada aquesta del gol de Bellingham, hi ha un tio que s'està allà quiet, que no fot res, pum, pum, i marca Bellingham. I després hi ha la falta, justament és el que s'obre, i li foten la d'allà. Dius, tia.
Quines coses. Bueno, estem acabant, però no vull acabar, no vull acabar, Cuca, no, no. Cuca, Murcia, 79, Morabanc, 85...
Gran victòria
gran
a contra.
Victòria,
no. A cap contrari, molt ben guanyada. Vam arribar a anar guanyant de 19 punts.
Carai!
No, que...
Carai. De 19.
19!
Un gran Evans.
Un gran Evans, un gran equip.
Va tocar la bona versió. Sí.
Va tocar la versió bona i va guanyar.
Perquè l'analítica...
Amb un equip de la nostra lliga, però dels que van per dalt de la nostra lliga. Dels que van en amunt. La versió contrària que van fer amb el Lugo, amb el Breogán Lugo. Allí va ser la contrària, allí vam perdre de 20, aquí vam anar guanyant de 19 i si ens descuidem, perdem.
Sí, perquè hi havia aquell jugador del Múrcia, Montenegrí, que també va...
Sí, el Radovic. Aquest era de 3, de 2, de tot arreu les fotia. Però, bueno, al final... No es van fer caca als pantalons i ho van treure.
Entre la fel·lació i la caca?
Sí,
porto
un matí tela, eh?
Sí, portes un
matí. Partit de baixos, de baixos.
De baixos, però de molt baixos, eh?
Sisplau, que hi ha un canac, hi ha un canac.
No, però no he dit res que no sigui...
Que és hora infantil,
és escatològic, sí, però no he dit res que no...
És tremendo.
Sí. Bueno, el tema no és un altre que l'Andorra va guanyar a un partit que feia falta que el guanyés,
sí.
Que portàvem tres derrotes consecutives, anàvem en camí del rècord altra vegada, i hem sortit, que és el més important per a mi, hem sortit de la part inferior del tot, tot i que érem el 15, però el 16 està... a 3 victòries.
Bueno.
El 16 no, que té els mateixos punts que nosaltres. No. El 17.
Ja
el 17 està a 3 victòries i el 18 a 4.
Ja. Senyors, hem de deixar-ho aquí. Hem d'acabar.
Així que... El Barça ha preparat a la penya pel Morabanc, eh?
També ens ho ha arreglat bé.
El Barça guanya de 20 punts i va acabar demanant l'hora. Oh, no, Miralles!
Sí, sí.
Clar, és que... Tenim ja 5 titulars lesionats.
Ja.
Bueno, nois, ho hem de deixar aquí, que és tard i no, afortunadament no vol ploure, que ja n'estic tip de pluja.
No.
Senyor Carrillo, gràcies. Senyor Miralles, fins demà si Déu vol.
Fins demà.
Vinga, senyor Cuca, gràcies també.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Perico, moltes gràcies.
A vosaltres.
Perico. I també moltes gràcies.
Hem perdut la posició de play-off. Vam empatar gloriosament a 0,
sí,
a Can de Liron.
Sí, bueno.
Sí. Bueno. Som uns gilipoll. Ai.
Sisplau. Fins dilluns que ve,
adéu-siau. Em faré caca.
La tertúlia de les pilotes amb Ricky Romero.